a l'informatiu vespre que consta veues a les 7. Vos deixem ara amb el programa cultural L'Aviador.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu avui a l'Aviador? Celebram el 40 aniversari d'una companyia de teatre de referència i parlam d'un poemari fet a quatre mans que ret tribut a dues de les ments més brillants i també més atormentades de la literatura universal. Comença la cultura, IB3 Ràdio. Benvingut tothom. Començarem el programa parlant en Llucia Pellicer i en Carles Mercadal. Han publicat L'infinit que no podem dir, un poemari exquisit, un joc de miralls on hi trobam l'esperit, l'obra i la vida també de na Sílvia Plath i Anne Sexton. Després, la nostra secció de teatre celebrarem el 40 aniversari d'Iguana. Ho farem a Nofre Mollà, que està rodant el documental que record la trajectòria de la companyia, en Pere Fullana, director de la majoria de muntatges d'Iguana, i també en Pep Toni Mendiola, crític de teatre, per suposat, amb el nostre col·laborador Javier Matesan. Són les 6 i 6 minuts. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Arrencant.
L'Aviador. De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador. IB3 Ràdio.
Sílvia Plath, Anne Sexton, Pellicer Mercadal parlen Sebastià Alsamora, el pròleg d'una transmutació. Han signat un poemari a quatre mans que conté foscor, aquella que emana de les autores de referència de la seva vida, de la seva obra. Bellesa, també. Introspecció, existencialisme, dolor, tot a través dels mots acurats, ben cercats, reveladors, que conviden a una lectura i a una altra, i a una altra, i a una altra. Avui parlam de L'infinit que no podem dir, d'en Llucia Pellicer i en Carles Mercadal. L'octubre de 1974, King Crimson treu l'àlbum del mateix títol que ara escoltam. L'octubre de 1974 se suïcida a Boston Anne Sexton amb una intoxicació de monòxid de carboni. Llucia Pellicer, com estàs?
Hola, bona tarda. Pues encantada de parlar amb
vosaltres,
com sempre.
Encantat d'haver llegit aquest poemari i de parlar amb vosaltres, Carles Mercadal. Com estàs?
Bona tarda.
Tot a punt per celebrar, no sé si es celebrar o no, perquè se dona per fet que tothom celebra el Nadal. No sé, Carles, si és el teu cas i si és així, deus estar bueno, ja en la celebració a tocar, no?
Abans, a les Illes i també, bueno, més a Catalunya, s'ha celebrat més el dia de Nadal, no?
Per
no
això,
més
sí,
de Nadal
sí,
encara,
sí,
sobretot els que van criar, bueno, fa uns anys, diguem, que tenim una edat, pues, celebrant més el Nadal.
Està clar. I
el Nadal.
El Nadal, no tant la nit de Nadal. I Llucia, crec que a tu t'agafen fora, de fet, de Menorca.
Sí, jo enguany m'agafa a Kefet, que és una ciutat a prop de Düsseldorf.
Sí.
I sí, aquí estem ja en taula parada, ja sabem que els horaris són molt diferents en els nostres, i aquí sí que celebren la nit de Nadal, amb la qual pues, ja et dic que estan quasi esperant que m'hi afegesqui a la celebració.
Molt bé, i anem a parlar d'aquest poemari meravellós que heu firmat a quatre mans. Clar, s'obren els motius, però s'ha de demanar per què Plath, per què Sexton, qui tria qui, o és una tria conjunta, Carles, per exemple?
Pues no, va venir donat. Realment, la Lucía llegia una Sílvia Plath, segurament li agradava més de sempre, jo m'atreia més Nan Sexton, i quan ho vam posar en comú, pues, ja va venir donat. Cada un ja sabia quina havia de fer.
Mm-hmm. Clar, com ha estat, Lucía, el procés d'escriptura? Perquè... que ho hem parlat ja, no és el primer, no és la primera vegada que entrevistam a autores, en aquest cas, que han firmat a quatre mans un poemari, però jo me genera molta curiositat, no, el procés, no? Si era un poema cadascun, si posava en comú algun tipus de temàtica, de relat, de línia poètica, i a partir d'aquí creàveu.
Bueno, en primer lloc hi va haver tota una feina prèvia d'uns anys, haig de dir d'uns anys, perquè l'idea va sorgir entre tots dos el 2017. Llavors, jo havia fet abans una mena de teatralització, una versió teatralitzada d'un llibre de Plat, que es titulava Tres dones, i que em va donar peu a continuar... que desperta aquella curiositat per continuar fent. Llavors, en aquell moment, trobo en Carles, un dia a l'Ateneu de Maó, i ella estava llegint Sexton, i a partir d'aquí vam fer com una mena, com diria jo, com un estudi previ que du al seu personatge, i el que van decidir va ser, a partir d'aquestes lectures que havien fet, a partir de conèixer les obres d'una i de l'altra, van ser que fos com una mena de... diguem-ne, de correspondència fictícia en què un anava contestant a l'altre i així successivament. I a partir els poemes, diguem-ne, que segueixen una evolució, igual que la vida d'elles, i reflecteixen això, traumes, naixements, avortaments, diguem-ne, fins i tot obsessions d'una i de l'altra. Però sí, l'idea va ser aquesta. A partir d'un que dona el sus, diguem, doncs l'altre va responent. I així et genera el poemari.
Mm-hmm. S'ha de dir que són poemaris, poemes, en aquest cas, precedits d'una cita o bé d'Anna Plath o bé de Sexton, amb dues... excepcions que després també comentarem. Carles, hi ha hagut immersió en les figures en el teu cas, d'Anna Sílvia Plath i na Lluïa, en el cas d'en Sexton, o no calia aquesta immersió? És a dir, amb aquest diàleg ja veníeu immersos de casa, diguem, cada un amb la seva poetessa de referència.
Sí, com diu na Lluïa, en aquest cas era al revés. Jo vaig escriure la part de Sexton i na Lluïa la part de Sílvia Plath, i realment ja veníem immersos, perquè ja des del 17 ja anaven llegint obres seves, els diaris d'Anna Plath, biografies d'en Sexton i d'Anna Plath també, i realment va ser una immersió, perquè en el moment de dir escrivim, ens posem a escriure, ara tenim... que va ser just... no va ser exactament bé la pandèmia, però va ser just després, que encara la vida social no era gaire... no estava gaire permesa, per dir-ho així. Ja ens vam posar a escriure, ja anaven cada un ja amb vestits de la nostra poetesa de referència.
Mm-hmm. Sí. Lucía, existencialisme, dolor, foscor, parla d'Alzamora, d'una experiència mística. És allò que t'atreu, a part d'una literatura excelsa per part d'ambdues, no? Però més enllà de la lletra escrita, publicada, la seva vida, com tu deies, no? amb molts episodis traumàtics, diguem que porta una aura especial a les dues poetesses.
Sí, la veritat és que les dues, a la seva manera, van tenir vides d'alts i baixos, i van ser, a més, pels temps en què elles vivien, en aquella Amèrica, diguem-ne, en què la dona havia de ser una dona molt determinada, és a dir, havia d'estar sempre perfecta, s'havia de cuidar, s'havia de casar, a ser possible ben casada, s'havia de cuidar de la casa, havia de tenir criatures... Diguem-ne que era una mena com a de... Eren tota una sèrie de clixés que tanta una com l'altra, jo crec que te l'han marcat. En el cas de la Sílvia Plas, que diguem-ne que és la que més jo he estudiat, ella volia ser independent, volia fer la seva pròpia carrera, volia, en definitiva, volia ser lliure. Mm? Llavors, sí que es pot dir que eren dones oprimides en aquest sentit. De fet, una volta elles ja no hi van ser, en els primers moviments feministes a Amèrica, per exemple, la Sylvia Plath va ser una de les persones de referència, no? Precisament perquè ella potser no va lluitar tot el que va poder i potser va tirar-se la tovallola, va desistir massa prest, amb just 32, 33 anys, però després sí que s'han convertit en personatges de referència, no?
Mm-hmm. Tots els poemes, com dèiem, van precedits d'una cita, o bé d'una Plata o bé d'una Sexta, on se van alternant. Hi ha dues concessions, si se pot dir així. Ted Hughes, que va ser company d'una Sylvia Plath, com sabem, i una Virginia Woolf. Clar, se m'ocorren també mil motius perquè una Virginia Woolf entra en aquesta equació. I en el cas de Ted Hughes?
La Virginia Woolf era una poeta molt admirada per la Plath. Realment ella tenia una passió per tot allò que la Virginia havia publicat, que no és poc, i que no és i que també és prou profund, no? La Virginia Woolf sempre convida a fer-te preguntes, no? Sempre convida a aprofundir sobre coses molt intenses, no?, de sa vida. I en el cas de Ted Hughes, la cita de Ted, en Ted, me va servir per crear o per posar ambient en el moment en què ells dos es van conèixer.
Clar.
Val? I senzillament vaig fer ús d'aquest vers, perquè a vegades són els versos d'altres persones qui et donen peu a la que qui t'empenyen, no?, envers una creativitat, no? Llavors, o envers continuar creant. Llavors va ser això, diguem-ne que era una mica a partir d'aquest vers, que és una miqueta cru, una miqueta sec, com ella troba en Ted Hughes i què passa, llavors, no? Vull dir, ella troba en Ted Hughes a una festa i li acaba pigant una bufetada, però a partir d'aquí la cosa, diguem-ne, cor sense aturall, no? I aquest és el motiu. Perquè al cap i a la fi, en Ted Hughes després va ser qui va recuperar tota l'obra i a nivell i pòstumament no sabem quan s'ha publicat i quan no, però pòstumament també la va oferir al món, no? Va tenir la seva importància d'alguna manera.
Carles, parla'ns de la seva amistat, d'aquelles hora baixes, capvespres en el Ritz, d'aquestes converses que tenien. Hi ha una carta molt, sí, molt maca que també posava aquí North Taunton, març de 1961, i comença, diguem, amb Miriadíssima Anne, és una carta, o suposada carta, no sé si se va arribar a enviar, de na Sylvia Plath a Anna Sexton, precisament, no? Parles d'aquesta amistat que també inspira, òbviament, no? I que també suposa un nexe indubtable i meravellós en aquest poemari, clar.
Exacte. El poemari té una base verídica, a part de les dues vides d'elles, que tot el que apareix és real, no han inventat, ho han passat per un filtre poètic, no és que ja han inventat res, però elles realment es van conèixer a un taller poètic, sí, dirigit per Robert Lowell, que era un altre poeta americà molt conegut, i aquesta troballa els va sacsejar un poc amb dues, perquè pensaven el mateix sobre la poesia, però també tenien experiències prèvies de depressió i d'intents de suïcidi. I això els va ajuntar molt. I en acabar el taller, pues, les sessions dels tallers es trobaven o anaven a fer martinis i xerraven de la mort i el suïcidi, però com si xerressin d'un vací, vull dir que no era un amic més, un amant més, o un... era un destí que les dues duen dins el cap. Per això, la seva vida atormentada ja des de petites, una perca no se sentia estimada, l'altra perquè també va perdre son pare molt pren, a Sílvia Pla. Però, sí, l'amistat, aquestes experiències els va ajuntar molt i van mantenir el contacte sempre. Mentre una vivia a Amèrica, l'altra a Londres, pues, van mantenir el contacte realment per carta. Vull dir, això és una reproducció poètica de les cartes que elles van mantenir.
Clar. Parla en Sebastià Alsamora, el pròleg, o defineix el que poemari com una proposta que passa per fer desaparèixer l'autoria, o som més no suspendre-la, transfigurar les veus d'en Carles i na Llucia en les veus de les santes a les quals s'encomanen, que són justament Plath i Sexton. A part de ser un pròleg molt vell, Llucia jo crec que defineix i anticipa i convida molt bé, no?, a tot allò que ve després.
Sí, realment, diguem-ne que et dilueixes tu mateix, clar, no?, com a poeta creador o ideador, et dilueixes tu mateix dins la vida i dins la poesia de les dues. És a dir, sí que efectivament es produeix una transmutació, però sense perdre en cap moment el respecte que ens mereix l'obra d'una i de l'altra i la importància que tenen. Elles hi són en tot moment. El que passa que sí, que potser... Sí, potser no només és una convidada a la lectura del poemari, sinó també a aprofundir en la lectura d'ambdues poetes, també.
Clar.
És a dir, la presència és constant, no? Crec jo. L'única cosa és, com bé diu en Carles, pues una mena de diàleg o de epistolari poètic.
Hi ha moltes estrofes, molt de versos, molt de poemes que poden definir de què estem parlant i fins i tot a les autores. Jo he triat aquest perquè ho trobo especialment significatiu. Diu, tanmateix a vegades no sé si sóc la màscara o de qui és la pell, o si vull arrabassar-me-les, així em despullo el sofà i el paper i som tots els jo que vull ser i tot el jo que m'obliguen a ser. I al final és vera, que és aquesta combinació que deia Llucia, no? de foscor, de moments molt traumàtics, però també de llum i també d'una vitalitat, no? que evidentment hi era també a les seves vides i les seves trajectòries, no, Llucia?
Sí, sí, efectivament. I elles, jo crec que anaven carregadíssimes d'energia, i carregadíssimes de ganes de projectar cap al món no només tots aquests traumes, sinó també la capacitat de la dona per poder viure independentment de tots els clixés, com he dit abans, per poder tenir una carrera pròpia, en aquest cas a nivell literari. Vull dir que sí, sí, de fet, si aprofundeixes un poc en la lectura de, per exemple, La campana de cristal, Campana de vidre, tu veus que malgrat ser una novel·la molt punyent, hostis, el ritme és trepidant, no?
I tant.
I això, i reflecteix molt bé que tota l'energia que una i l'altra destilaven, no?
Carles, parles dels epitafis perquè m'agrada molt que estigui precisament precedit per l'epígraf o el títol d'Immortals. I són sis epitafis, a més, especialment d'ells, no? Carles?
Sí, en aquest moment potser ja deixem de ser un poc les poetes, això que parlàvem abans de això, ja deixem de ser els nostres poetes, i ja començàvem a ser nosaltres, la Llucia i en Carles. Pues són tres poetes que podrien... Vull dir, sis epitafis que podrien ben ser a les seves tombes, que no hi són, però volem condensar un poc tot el que ens havien fet sentir a nosaltres i tot el que elles havien sentit durant la seva vida, que per altra part havia tingut èxit literàriament. Ja en Pla ja havia fet novel·les, tenia un... tenia en Ariel a punt de publicar el poemari.
En contes,
na Sexto havia guanyat el Pulitzer, havia escrit moltíssim, i vull dir que, seguint el que parlaven abans, que no és turment tot el que van de so, sinó que van fer una vida literària d'èxit, com de 13 vis, no? I els epitafis és un poc això, no? Que dins d'aquest turment elles van aconseguir veure la llum i, no sé, fer un poc de... tenir un poc d'èxit, diguem, encara que no els hi fos suficient, tampoc, per altra banda.
I jo crec que condensen aquest tribut, no?, que heu fet, aquest sis epitafis, que me semblen també la cirereta dient, no?, en aquest poemari. Recordem l'infinit que no podem dir, de Pagès Editors, en pròleg de Sebastià Zamora, no?, Josia Pellicer i Carles Mercadal. Repetireu plegats o no? Sí. Si s'adona la circumstància adequada, no?
M'agrada que citessis...
Digues, Carles.
No, m'agrada que citessis a Pagès Editors, clar, perquè és un editorial que ens va agafar l'original i no venia de cap premi ni recomanat per ningú, era simplement que ens va llegir i ja va posar per nosaltres, a dir... ho volia deixar aquí dit.
I doncs, començat vinculant una novetat discogràfica, en aquest cas d'octubre de 1974, coincidint amb la mort, el suïcidi de Nan Sexton, i acabant al febrer de 1963. Se suïcida Sílvia Plath, crec que tothom ho sap, ficant el cap de dins el forn, i el mateix mes Van Morrison publica Mundans, que ara escoltarem a tall de comiat. Josia, Carles, que passeu un bon Nadal, ja sigui nit de Nadal o el mateix dia de Nadal, ja on sigui, i envoltat de poesia i molta cultura. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Molts anys.
Gràcies.
Vinga, molt d'anys. Adéu.
L'Aviador, Rafael Gallego i Betres Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3
TV3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. TV3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre Avui i Demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb Vive3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre Avui i Demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
Els primers 40 anys d'Iguana mereixien un documental i nova producció se n'ha fet càrrec. La direcció de Nofre Moya.
Els segles d'estar, els futurs més febles tenen èxit de la pas.
Quan vaig saber i mig veure de rampellada que això que teniu els homes no et creixia amb la mateixa intensitat que ho feien un jove contret, els vespres no podia dormir.
He esperat tota la nit. He esperat dreta davant dels salts d'aigua. Durant la nit, l'escuma semblava ser un esbar d'ocells que desapareixia entre una multitud que cridava.
Escoltaven la rara anatomia del centaure, una de les moltíssimes obres que en aquests 40 anys ha estrenat Iguana, celebrant un aniversari amb una publicació d'un llibre commemoratiu i, com dèiem, amb aquest documental que s'està rodant. El director és Nofre Moya. Com estàs, Nofre?
Hola, què tal?
Molt bé. Javier Matesanz, és la teva secció, com estàs?
Molt bé, gràcies per prestar-me-la.
T'anava a deixar pel final, però... perquè la veritat és que tenim a l'estudi un dels grans artífecs, no? És el director de pràcticament totes o de moltíssimes de les peces de muntatges que s'han fet de l'Iguana. Pere Fullana, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Encantat de ser aquí. Feies... dia de serit de Nadal.
Sí, però encara has de parar a taula. Has de cuinar.
Escolta, aniré ben just, perquè d'aquí me'n vaig cap a Manacol.
Que a Manacol, no? Que celebrava ja en sa família. Petoni Mendiola, com estàs?
Beníssim, sempre.
Clar, en Petoni, quant de muntatges són entre Iguana i Sargantana? Pere, teniu...
Jo, la veritat és que no les he comptat, però passen la cinquantena llarga. Sí. Jo crec que podria arribar... Entre
40 i 50.
40 i 50, sí. Bé, més a prop de 50.
I de totes les ha vist en Petoni Mendiola.
Sí, a mi se m'ha escapat alguna, però no. En Petoni no.
Per edat, només.
Fins i tot Polypus malignus, que jo no tenia referenciada, Polypus que crec que va ser la primera, abril de 1986, Nofre.
Sí.
Tu sabies correcte. Que Polypus, que abans de Casament per Forç, la nit sí. De foc, evidentment, hi ha un clàssic, un espectacle que feia meravellós, Mio Trago, Nit Blanques, etc. Ja començam la gent de la meva generació. Som el més jove d'aquesta taula i això és molt difícil, ja. Jo començo a enganxar-me, diguem, a Iguana a partir de, no sé si de l'importància de ser franc, sabrietat segur, Chusan Chekhov, etc. Però, clar, és que va haver una primera que era Polypus malignus.
Clar, jo no és Polypus malignus, feia sotilleria.
Ostres!
I sorties també, vas substituint Rafael després.
Clar, s'estrena, s'obre la pel·li, com formació professional. S'obre se va estrenar en el Teatre Principal. Mm-hmm. I jo feia sotilleria. De fet, ho vaig recordar perquè vaig trobar la fitxa de s'obre, aquell que va fer Tatum, i jo estava de sotilleria. En Rafael Vives se'n va anar a Barcelona perquè anava entrant la Fura dels Baus.
Sí, sí, ell era bàrbara, sí.
I quedava una vacant. I jo els havia fet el vídeo... Ja ens coneixíem, perquè clar, havíem estudiat art dramàtic junts en el Conservatori de Palma,
sí.
I me van dir, no, Fred, vols substituir en Rafa? Dic, jo, encantat de la vida. Saps? O sigui, primer vaig fer d'hotelleria, després vaig fer vídeo, després vaig substituir en Rafa, vaig fer un parell de funcions, un record que va ser a Menorca, i ja va un altre bolo, que ja no me'n recordo.
Escolta, i aquí ja parlàvem de que tu t'has fet càrrec de la direcció d'aquest documental, perquè ara vius professionalment rere les càmeres, però també vas estar davant.
Sí,
davant,
sí.
Per què ho vas deixar de com a tot? Fa ja molt d'anys, a més.
Sí,
com a...
mira, això forma part del meu aprenentatge, de la meva formació. Jo sempre he volgut estudiar cinema, audiovisuals, però, clar, considerava que era una part molt important s'estar davant la càmera. Uh-huh. Aleshores, si havia de dirigir actors i actrius, jo volia saber el que es sentia, saps? I vaig començar estudiant cinema per al teatre. I vaig estar fent teatre fins a quasi 30 anys, saps?
Repassant els muntatges de la Iguana, Pere, jo he intentat detectar etapes. Això que de vegades fem, i gairebé mai té cap importància, però sí que te situen una mica, no? Te serveixen per analitzar més, però me resulta molt difícil, perquè heu pegat des de clàssics al principi, com per exemple Buchner o Wilde, però també textos propis, heu agafat Antoni Manuel Copeo, Galmés, heu tornat en Shakespeare, vull dir, pròpiament no ha hagut etapes de la Iguana, no? Que diguis, ara mos hem centrat en els clàssics durant 4 o 5 anys, ara hem fet Shakespeare pràcticament una dècada combinant-lo amb Pinter, no?
Bueno. No, jo crec que en el teatre això de les etapes pot ser diferent que altres tipus d'art, no? Jo crec que cada obra és una etapa, no? I és igual si és un Shakespeare o és una cosa de creació pròpia, però possiblement, no n'estic segur d'això, però possiblement... l'obra anterior ets que te dones les pautes per el que faràs després. No? D'alguna manera sempre deixo unes coses obertes que tu voldries explorar i trobes la manera de fer-ho millor.
Jo és que amb això les etapes trob que moltes vegades, a part de les obres que finalment formen aquesta trajectòria, tenen molt a veure amb les persones, amb les col·laboracions. Canvia d'etapa quan se va incorporar fulano, quan va comparèixer aquell nou dramaturg, i vosaltres heu estat sempre els mateixos. Quasi no. Bueno, sempre ha hagut satèl·lit, vull dir, però vareu començar des del principi
el nucli dur. El nucli dur ha estat
el nucli dur. Evidentment que heu contractat amb la gent que necessitàveu, que s'han anat sumant gent, però no, jo com a manco, jo vaig arribar una mica després que el mestre, veritat, per allà per Sabarià, tens la cura, tu s'han xicot i tal, i sempre jo venia de fora, i sempre Iguana, en Pere Fullana, en Molinet, estava en Aina, estava, en Jordi Benal, que estava més darrere, que després el coneixes quan te dediques una mica més. I clar, jo ja me parlaven d'en Jo, que després ja va venir i tal, i va fer moltes coses amb voltes, però Jo ja no, era un Iguana... Ja, crec que ja s'havia instal·lat per París, quan jo vaig arribar, una cosa així. Clar,
I va arribar molt tard.
Va arribar molt tard, no? Sí. Va arribar molt tard.
No,
però...
Bé, no, en realitat, sí, varen començar fent feina en Carles, en Jo... Naina i jo. Naina se va incorporar a Vodevil, que és un espectacle que vam fer sobre Lavich, sobre els Vodevils del Lavich.
Mm-hmm. També dels primers, sí.
En Nofre també en aquell moment era, perquè vàrem fer un període d'obres junts, vàrem fer rondades, vàrem fer històries de fira...
Les nits blanques.
Sí, les nits blanques. En Jo llavors va ser el primer que se'n va anar a París, després se n'hi va anar en Carles, llavors es Nain i jo, però sempre, diguem, hi havia qualcú, o hi havia algú que seguia fent feina. Però a partir d'aquí jo crec que hem anat fent feina amb molta gent, perquè Nain també ho va deixar, a mesura per mesura... després de sa mare va decidir que s'estimava més dirigir la seva regia cap a una altra banda, i en Jo se va instal·lar a París perquè estava en una companyia molt anomenada allà i que feia un treball que ell interessava molt. I, clar, Jordi... ha fet quasi totes les escenografies. Antoni Gómez ha fet quasi totes les il·luminacions. És important xerrar d'Antoni, perquè Antoni és, per això és molt important, i bueno, és un joc que és un pilar important a les obres que se fan. I en Carles i jo. Clar, és necessari sempre... Jo crec que és molt important que un escenògraf i un director d'escena i un il·luminador s'entenguin molt bé. Llavors, això fa que aquests equips sempre siguin els que aguanten més. Llavors, els actors, a part d'en Carles Molinet, ha passat pràcticament tothom del teatre mallorquí, ha passat, no sé, Naina Cortés, Maragall López, en Sergi Baos...
Torrents,
Orfila Sánchez, per felicitat de Florita,
en Salvador Oliva, començant nosaltres i ja seguit. I ara, és veritat, és la locura, en Rodo i en Salva també seguiran, i Nelissi Grau, per primera vegada treballaré en Nelissi Grau, que em fa moltes ganes, troba una actriu excel·lent. Sí,
ara en parlarem, Pere, de la veritat en la locura, que servirà també per celebrar aquest 40 aniversari, ben igual que tu i Sant Chekhov, aquesta reposició que s'ha estrenat fa ben poc. Mendy, a part d'allò que volies començar.
Sí, només un moment. Sí que, jo crec que sí que hi ha hagut una època, només una, que pugui dir, i és la darrera. Sa memòria.
Sí,
aquest moment que feis 3, 4, 5 obres, aquest sobre sa memòria històrica.
Vull dir,
i aquesta sí que crec que és un moment...
Fill de vida, mar de fons, llum trencada...
Exactament. Vull dir, tot el que tenien... Jo crec, supos que hi havia tantes coses a dir que amb una obra no vol bastava.
Sí, exacte. Al principi va començar com una idea de fer una trilogia de... sobre la gent que havia estat oblidada, no? Sobre els exclosos, diríem. S'havia dit teoria sobre l'exclusió. No? Però és tan ample, no?
Exacte.
I varen començar en Llum Trencada i Mar de Fons. La idea era fer una obra de gran format, tot el gran format que podem fer aquí, i una de petit format, no? Van començar Llum Trencada i Mar de Fons, llavors vàrem voler tractar el tema de xuetes, que és un tema que ara és una mica polèmic tot això, però vaja. El tema de xuetes mos interessava molt i vàrem fer Fils de Vida com a obra de petit format i n'havien de fer un altre de l'Estigma, però que no van aconseguir finançament d'aquesta. Després també Fils de Misericòrdia formava part de...
Tot aquesta sí, forma, part, sí. Podríem dir...
I de parlant de memòria i de gran format, Mar de Fons.
Ya no tengo nombre ni pasado, pero hoy aquí en este barco vamos rumbo a Mahón. Somos 30 milicianas y 400 milicianos y vamos a tomar parte en las operaciones contra el fascismo.
¡Han herido al aragonés! ¡Lo he visto corriendo lleno de sangre!
Si corría no estaba muerto.
Mendy, t'ha trasllat una pregunta que ens fa Nofre Mollà, aquells que han tingut l'oportunitat de col·laborar en aquest documental. És una doble pregunta. Què va significar per tu la iguana? Clar, és vera que per generació, per exemple, per jo, ja abans, va ser l'entrada en el teatre en català, sobretot, no? per edat, les primeres obres que més me van interessar, de veritat, i en català van ser de la iguana. Però vull que me diguis què va suposar per tu i també què va suposar l'iguana o què ha suposat pel teatre illenc i, si vols, fins i tot més enllà de les illes.
Sí, la meva generació, jo crec que vàrem... La gran eclosió del teatre en català és en el lliure.
Clar.
Vull dir, jo vaig viure la mateixa sensació quan vaig començar a anar en el lliure, que jo vaig veure les noces de Figaro, vull dir, el llibre, vull dir que quedi clar. I fora acudits.
Sí, sí, no. Això que t'adús.
I clar, quan comença Iguana, la sensació era tenim un llibre, no? I jo crec que de qualque manera ha estat la gran companyia, la que va revolucionar el teatre a Mallorca, sense cap dubte. Uh-huh. Vull dir, sé que va començar a fer coses, ja no obres diferents, sinó d'una manera diferent. Veure el teatre des d'una altra perspectiva, que ja no hi havia un tresillo o dues portes, vull dir, era una altra cosa. Sí. I això passava en el lliure i passava aquí, perquè sí. A Madrid seguia ventir el tresillo.
Era la idea del teatre d'art.
Exactament.
Ara en parlarem també d'això, però Nofre, tot això que estem parlant s'ha d'incloure a un documental. Són 40 anys de trajectòria. Són moltíssima gent a la qual Iguana l'ha canviat la vida, diguem, teatralment parlant. Moltíssima gent que ha col·laborat en la Iguana. Clar, com condenses tot això amb allò que dura un documental normalment, que és una horeta?
Sí, és impossible. El que farem serà un brou molt condensat, un fumat, traurem, saps, d'aquests 40 anys, perquè, com tu bé dius, clar, en una hora és impossible. Però bé, jo dono gràcies a Déu d'haver començat a gravar-li els vídeos de les obres, saps? Perquè si no, ara no tindríem material per il·lustrar aquest documental, de veritat.
Molt bé, el vídeo és que de vegades troba, jo ara fent preparar el programa cercant teasers i, per exemple, de la veritat en la locura, o no he cercat bé o no n'he trobat, no? Per això estic deixant també aquesta reposició que s'estrena al principi.
És el mal del teatre en aquest cas, quan arriba una data a celebrar o quan te demanen per lo que sigui, tens imatges, tens vídeos, tens... I moltes vegades s'oblida... S'oblida, bueno, vosaltres, no? Des de quan documentes obres d'Iguana?
Des de Polypus Malignus, l'any 86, la creació d'Iguana.
I has gravat totes les obres de...
No totes. Va haver un moment que un altre va relevar i va continuar, però Iguana sempre ha tingut molta cura d'enregistrar, no només en vídeo,
ja sabíeu, que ho faríeu els 40 anys i ja éreu previsors.
Pere, hi ha un punt d'inflexió, no sé si dir-li punt d'inflexió, però moltes teniu la vostra formació determinada, en un moment determinat partiu cap a França i torneu diferents.
Sí.
El mètode de la coca, òbviament, sí. que aplicau aquí, i això és, imagino, que l'eina que revoluciona, com diem Mendy, tot allò que havíem viscut fins ara aquí.
No? Bé, jo crec que se parla molt del mètode de la coca, jo crec que no és adequat, encara que això hagi relat molt, però no és adequat. Jo crec que lo de la coca és més una visió poètica de lo que és el teatre, una visió humanista, una visió artesana, ja està. Vull dir, el que passa és que ell tenia una personalitat arrolladora. Si tots els que hem estat alumnes directes seus, tu te'n dones compte que ell expressava tot això molt bé, de la fisicalitat, és a dir, que les emocions s'han de mostrar físicament, que has de fer servir tot el cos per actuar. Això també és molt important. Però jo crec que el que realment mos va canviar va ser per encaixar i ajustar la nostra idea de teatre d'art en tota aquesta visió poètica del Lecoq. Això jo crec que a partir de que vàrem acabar l'escola, crec que... Perquè nosaltres veníem d'aquesta idea...
Sí, la llavor ja era.
Sí, nosaltres veníem del teatre d'en Fabià Puigcerver, de Lluís Pasqual, que
ell
venia
del
teatre
d'en
Estreler, d'en Gruber... Clar, i era... Et penses que si agafes les obres d'Iguana, les pots quasi relacionar molt bé en pintura, en moments d'història de l'art. La mort de Vasily Karkov és un quadre on Turner. Llavors, totalment. Ara aquesta darrera hi havia... És un quadre en Caravaggio, també, si deia aquesta. Llavors, es Wojciech i Ricard III pareixen dues peces d'en Rosberg. Mar de Fons està basada en totes aquelles escultures metal·litzades d'en Ricard Serra, saps? Nosaltres pensam molt en l'art com una forma de dialogar, que el teatre dialogui en el món de l'art.
Deixa'm agafar aquesta reflexió que estaves fent a l'hora de quan triau aquestes gairebé una cinquantena d'obres. Les triau així, començau a parlar, tu planteges una visió, un quadre de Caravaggio, he pensat en això, els altres aporten, o arribava en Pere Fullana, que eres normalment el dramaturg, o gairebé sempre, i deies, ara m'he degut fer un Wojciech, i pues sí, pues no... Com era la cosa? Perquè són moltes... O potser cada projecte ha estat diferent.
Sí, primer de tot, havien de saber si tenien dos bes. Lo primer de tot, perquè és que apareix...
El pragmatisme aquest és horrorós, eh?
Lo primer de tot és veure què tenim, o sigui, amb quin finançament podem comptar, perquè clar, sempre voldríem fer obres de com a mínim 5 actors, nosaltres, no. Perquè tenir 5 actors damunt l'escenari, saps que pot fer de coses, no? En 3 actors ja menys.
Pues el drama de l'art i la cultura, mira que bonic que havia dit tot lo de cada veritat, igual te fa la pregunta i diu, bueno, però si treus primer ha tenir dos bes. Ja, tot. Pam!
Sí, però després no, però anem anant a això, no? Anem a veure un poc tornant a el que havia parlat a Mendy, és allò de, clar, d'on venim? Què podem fer ara? Què m'ho agradaria fer? I farem un debat damunt d'això, i llavors normalment era jo que normalment feia una proposta. A vegades jo tenia coses escrites, com a memòria en Julià, tenien ganes de parlar d'aquí, de lo que era la memòria de Mallorca, la memòria de si ell havia viscut tot el segle XX i que s'està a punt de morir, no? I d'això va venir memòria en Julià, però també estan molt interessats en dialogar en sos clàssics, no? I d'aquí van sortir totes aquestes obres de Shakespeare, Molière...
I en Riera.
En Riera.
En Riera, Miquel Àngel.
No em dobli de mai, en aquesta.
No, Miquel Àngel era un personatge fantàstic. Jo no sé si algú de vosaltres va tenir la sort de conèixer-lo, en Miquel Àngel.
No, personalment. Però jo la sort de llegir-lo, sí.
Jo vaig tenir la sort de que era amic de la meva família, i llavors jo l'he conèixer molt jove. I és un home que, de fet, jo, de les primeres lectures així diríem no sé ara com definir-les, però lectures que més d'alta cultura va ser ell, que la meva mare regalà llibres, no? Encara, jo n'hi ha que encara no les he aconseguit desxifrar, com a qualsevol obra d'en Beckett, que encara no he aconseguit desxifrar.
No són per desxifrar. Beckett no és per desxifrar.
Exactament el mateix que me va dir un dia, crec que va ser en Gabor Tomba, que jo li vaig dir, escolta, és que no, jo no he ha hagut obres d'en Beckett que no he pogut desxifrar. I diu, no. Si t'haguessis pogut seure amb ell a un pub d'Irlanda amb una Guinness davant, a lo millor això usted és un tret de guer de qualsevol cosa, però si no...
Però no massa, no massa.
No hi cerquis, no. És una poètica, no? És una poètica. Sí, sí.
Parlaves de clàssics i jo record, a més, amb un somriure en la boca, no perquè fos una comèdia, precisament, tot i que tenia tots de comèdia, això.
He decidit comportar-me com un canalla i odiar els plaers ociosos que s'usen ara.
Segons m'han contat, creu en profecies i diu que un bruixot li ha afirmat que la seva progenitora...
El més dolents entre els dolents, el Ricard III, el Ricard III, que vares muntar, sí, amb en Carles Molinet, en Lucía Sánchez i també amb en Josep Orfila. I clar, i tornava a l'il·luminació, allò de si és impressionista, si és expressionista, si han fet un Caravaggio o han fet un Kirchner, i aquí en Toni Gómez torna a aparèixer, no?
Tot perquè clar.
Ricard III és especial...
Hi ha molt de pop aquí, eh? Sí, és molt, sí, Rosberg, aquesta obra. Si l'analises una mica, no? Si te fixes en el tipus d'estètica, el tipus de joc, el final, la batalla, que eren... No sé. Jo la veia molt així. No?
Bueno, té moments expressionistes, indubtablement,
sí,
també, no?
Va, sí, clar. Clar. Però és que tot s'ajunta, saps? Hi ha un moment...
Jo veia en Nolde dius... més que en Rosberg, però bueno.
Veus ara?
Nolde, un dels grans expressionistes.
Ah, sí. Vale. Sí.
No ho vares, sí, aposta.
No,
en Kirchner,
no
també.
No te pensis. Tu què diries, per exemple, en Basquiat té una part expressionista, té una part pop.
Totalment.
També.
Mos estem posant exquisits. Que mos estem posant exquisits.
No, però vull dir... Jo ara no vull...
No, està clar.
Però les influències venen de tantes
bandes. Venen de tantes bandes. Si t'agrada la música... La mort de Vasily Karkov intentava mesclar en Tarnek amb en Shostakovich. saps? Wow. Perquè la música que surt allà són els quartets de corda en Xostakovich.
Anem a trivialitzar una mica la conversa, que a més ja està acabant, Pere. Sí. Aquestes típiques preguntes de periodista. Quin autor se t'ha quedat de moment en el tinter i per què no has fet mai un Goldoni?
Ah, m'hagués encantat fer un Goldoni. L'he proposat moltes vegades.
I qui t'ho ha impedit? En Molinet. T'ho ha impedit en Molinet.
No, m'encantaria fer un Goldoni, a més. Aniria bé fer aquest personatge d'un Goldoni així. Però jo crec que un Goldoni és espasa comèdia moderna. No és veritat. Jo crec que... jo suposo que ara el Lubitsch me fotria una beca allà i te calla. Però crec que pel tipus de diàlegs, pel tipus d'humor, és un teatre d'enginy verbal, molt de teatre d'enginy espiritual, és teatre d'enginy verbal, però és d'en Goldoni, és molt fi, molt just. Ai, m'encantaria fer el Ventai, m'encantaria fer...
Està a temps, no?
Sí, però cada vegada que he proposat...
Però qui te diu que no?
Que me diu que no, és que la poden finançar. Finançar un Goldoni no és el mateix que... O sigui, jo no faré un Goldoni en tres actors, perquè és una obra de personatges, és una obra on les textures dramàtiques procedeixen dels personatges, dels diversos personatges. I és això el que ho fa interessant, el joc que fan. Bueno, la serva amorosa...
Aquells que mos esteu sentint, per favor, un Goldoni de l'Iguana, posau Show me the money.
Show me the money.
Se'ns va el temps, així que voldria, el que sí que voldria saber, quan veurem el documental? Quan està previst?
Doncs, mira, ara està en fase de muntatge, i paro per les festes, inevitable, i després de festes reprendre, i calcul que cap al mitjan febrer pot estar acabat. Ara, es presentarà... no sé si en el final està previst fer una festa en l'estat del mar per celebrar els 40 anys d'Iguana.
Pues possible, sí.
Doncs comissió de festes, comissió de festes, pot ser a Molinet.
I després IV3, suposo.
Després també, clar, depèn de IV3 quan ho vulgui per la seva parella.
Si s'estrena el març-abril, maig, fins i tot has dit a Nofre, abans tenim La veritat en la locura. Estrena prevista quan, Pere?
Crec que és 10 d'abril.
D'abril.
10 d'abril. Però també serà un poc com el Twist and Chekhov, vull dir, que l'idea és que es agafa la mateixa estructura, la mateixa estructura escènica, i amb uns altres actors, llevat d'en Molinet, però amb uns altres actors.
L'etern.
Però vull dir que si ara agafes els entremesos, jo és igual. Jo quan vaig començar a assajar una altra vegada el Twist and Chekhov, jo ara m'enrotllaré massa, però és igual. Jo ara faria altres coses, si faria altres contes, ho faria d'una altra manera, tal, i en la varietat igual. Agafes els entremesos i dius, el que ha passat, i agafes els entremesos...
No, no,
que aquí m'he donat 40 anys més, i faríem...
Exacte, ara que el Nofre vengui, ho filmi tot, i quedam d'aquí 40 anys més.
Demanen dos critis presents a l'estudi. Que vos duríeu de l'Iguana, de tot allò que han fet, allò que dius, rodona.
Probablement Twist and Chekhov i Nit Blanques.
Jo, Twist and Chekhov, ja ho diré també en el documental, que estaven presents, i La memòria en Julià.
Molt bé, tu sempre tires cap a la nostàlgia, a la melancolia...
Absolutament sempre.
Nofre, bé, enhorabona per l'Alet, però això sortirà molt bé. Estarem molt pendents de quan.
Mira, és que no pot anar malament mai, perquè hem entrevistat... bueno, hi participau, perquè vosaltres també hi sou, un total d'unes entre 40 i 45 persones. Dic 40 i 45 perquè n'hi ha alguns que malauradament no hi podran entrar, però s'ha fet l'entrevista. I tenim testimonis de tots ells, han fet un repàs per tot aquests 40 anys de testimonis de la gent que va començar fins als relleus que estan tenint ara, i crec que serà un retrat amb molta profunditat, amb molt de relleu, i molt complet i engrescador.
Nofre Moya, moltíssimes gràcies per estar aquí avui. Mendy, com sempre, mestre.
A vosaltres.
Pere Fullana, un Goldoni, per favor. De Filippo també m'agradaria. Javier, fins la setmana que ve.
Gràcies i molt d'anys, molt d'anys a tots.
Gràcies, molt d'anys a tots.
L'Aviador i Vetres Ràdio.
Ah. Christian Folker, líder del grup Ramonicos i músic de la primera onada punk a Mallorca, es va deixar i tenia 63 anys. Va ser membre de la primera banda punk de Manacor, Pillastres, i també fou una peça clau dins l'evolució musical en català del final dels 70 i inicis dels 80, assolint un gran reconeixement, recordant gràcies a MAC, grup en qui, per cert, van registrar aquesta mítica en dissabte. En la veu d'en Folker ens acomiadam per avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que l'aviador ja torna dilluns, dia 29. Salut, cultura i bones festes a tothom.
La celebració de...